Passen 7 minuts, pràcticament 8, de les 3 de la tarda. Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda.
Avui, amb convidats especials. Josep Morgades, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Als estudis de Catalunya Ràdio Barcelona. I a Brussel·les tenim el Josep Maria Terricabres. Senyor Terricabres, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què venen avui, Empar? A veure.
Doncs perquè avui us volem explicar una història que molts dels més joves no coneixereu i potser els més grans la recordareu de manera entumida i que té a veure amb la censura en aquesta casa. Ara somriu en Morgades, no sé si en Terricabres també, perquè aquesta és la sintonia
també
del programa, del programa d'en Vendrell, del que volem parlar avui. Ens expliquen els que hi eren que cada cop que havia de fer una pausa de publicitat deia, i ara farem un cafè, perquè la sintonia diu coffee.
És la música d'en
Coffee, exactament.
Sí, sí.
Hem d'anar l'any 92, als Jocs Olímpics, Kobe, en aquella època es feia aquest programa a l'orquestra que el dirigia el Jordi Vendrell, que també havia fet programes famosíssims com el Lloro, el Moro, el Mico i un senyor de Puerto Rico que jo tinc a casa en casset, regal de Quim Monzó. Aquesta música que sentiu és la sintonia. I què va passar amb l'orquestra? Doncs que va ser fulminat. I per què? Perquè els tertulians que tenim avui aquí, van ser crítics amb les detencions en massa de militants independentistes que va ordenar el jutge Garzón perquè no embrutessin els jocs, diríem. L'operació Garzón, que se'n va dir. Potser tots eren molt joves, estaven pendents del Kobe, de la Petra, del Carl Lluís, però en plena democràcia figura el jutge Garzón, que era de l'Audiència Espanyola, va ordenar detenir persones relacionades amb l'independentisme per presumpta pertinença a Terra Lliure. Què pretenien? Doncs suposo que tenir uns jocs tranquils, treure d'enmig els dissidents, i aquests ho eren. Detencions i escorcolls van haver-hi a les seus de Moviment de Defensa de la Terra, del Semanari El Temps. Van detenir periodistes del Punt, del Temps, d'Esquerra Republicana, del Partit Comunista, d'Alternativa Verda. I a aquella gent se li va aplicar la llei antiterrorista. Els van incomunicar i els van torturar i aquests dies estem llegint el terror del que van viure. Se'ls va fer cas a aquesta gent? No. Se'n van a Estrasburg, però aquí no se'ls va fer cas. Hi va haver manifestacions després de que fulminessin el programa davant de Catalunya Ràdio. Va haver-hi moltes cartes al director. Penseu que dos anys després el programa Persones Humanes també va ser fulminat per causa de les burles de la monarquia. La Casa Reial es va queixar i Jordi Pujol es va disculpar. Sembla que aparentment tot ha canviat. Aquestes tortures, aquestes detencions es van fer, com sempre, jo diria, per Espanya, perquè els independentistes no enllardessin el bon nom d'Espanya amb una Barcelona i que havia la Cavaller cantant Amigos para siempre i, per tant, potser ningú més. Avui sabem que hi ha hagut una operació a Catalunya també, exactament per la mateixa qüestió, però el documental Les clavegueres de l'Estat, perdoneu que faci un petit pisuerga, no serà vist en cap tele d'àmbit estatal. Ens imaginem que no hi ha censura, potser no és cert, cada mitjà té els seus soldats, se silencia, s'ignora, o si cal es transforma el que no convé que se sàpiga. He estat preguntant a amics què en recorden de l'època, del programa i del que va passar. Molts m'han dit que aquella inèrcia eufòrica va entumir les detencions com un glaçó, que no sé si és fred o és calent. Doncs que no ens torni a passar, jo diria. Que no resulti que només ens podem indignar d'allò que els preceptors ens diuen que ens hem d'indignar. Que no resulti que només ens podem indignar de les causes etèries i llunyanes. La pobresa en general, la política en general, els poders en general. Perquè si per la causa que sigui no cal que ens arremenguem ni que ens enfanguem, vol dir que és massa llunyana i massa etèria i, per tant, massa còmoda.
Doncs avui recordem el que va passar el 10 de juliol del 1992. Del programa que es feia a aquesta mateixa hora, és a dir, a aquesta hora, fa 25 anys, sonava aquesta música i el Jordi Vendrell moderava una tertúlia en la qual hi havia el Modest Prats, hi havia el Josep Morgades i el Josep Maria Terricabres. Primer, per als que són més joves i que no sabessin de què estem parlant, què era l'orquestra? Quin tipus de programa era l'orquestra, Josep Maria?
A veure, l'orquestra era una tertúlia que dirigia el Jordi Vendrell, que s'emetia cada dia de dilluns a divendres de 3 a 4. Bé, primera, ara, de dilluns a dijous, el programa era enregistrat prèviament de 1 a 2 i, per tant, a més, en diferit. Però els divendres, que era el dia que hi havia la desconnexió, és a dir, el Modest Prats a Girona, sí, el Vidal a Lleida, jo a Tarragona i el Jordi Vendrell aquí a Barcelona, era l'únic dia els divendres en què era, a més, en rigorós directe, els divendres, oi? I aleshores, doncs, cada setmana ens tornàvem, ara, doncs, aquesta setmana portes tu un invitat, ara tu l'altre, i tot just aquell 10 de juliol del 92 li tocava el Modest Prats, i el Modest Prats va tenir el bon encert de portar d'invitat tot just aquell dia en Josep Maria Terricabres. Oi, Terri?
Sí, noi, sí, noi. Jo la veritat és que no sabia que tindria aquella transcendència, aquell programa.
Ningú no ho sabia.
No sabia ningú. Però va ser, a més, un programa en què recordaràs que en Vidal Vidal no hi va participar, no sé per què.
Sí, no sé per què. No, i a més, és curiós perquè, a veure, de tots, l'únic que tenia una militància activa en l'únic partit que llavors es proclamava independentista era el Vidal Vidal, que era d'Esquerra Republicana de Catalunya. Els altres jo diria que no sé, això de la independència ens miràvem com una de tantes opcions possibles, però
no, jo no, jo m'ho mirava com l'única opció possible per ser independent com ara.
Per tant, vosaltres aneu a un programa a fer tertúlia, que havíeu escoltat el programa, per tant sabíeu que era un programa en què es podia parlar de tot, és a dir, hi havia llibertat absoluta, no hi havia unes pautes marcades prèviament, no se us passava un guió, no se us deia compte, no traspasseu aquesta línia vermella.
No. El Jordi Vendrell s'ho sabia portar molt bé, i alhora també, a veure, hem de tenir en compte que aquesta llibertat feia, en certa manera, de coartada, doncs, el partit del govern enfront de l'oposició, perquè, que si la censura, o que si polític... No, escolti, allà hi ha un programa que és la tortilla del Vendrell, líder en audiència, en què es barra lliure. I això li servia de coartada, el partit llavors en el poder, i anava molt bé, i en fi...
Tenia molta audiència i feia poc que havíeu fet els 1.000 programes.
A veure, sí, això també és una altra història a comentar. Terricabres, tu te'n recordes que el 17 de juny del 92, tres setmanes abans... L'emissora ens va convidar a un dinar, tots els que participàvem a l'orquestra d'en Vendrell, a un restaurant que hi havia llavors que es deia Sí Senyor. Ens va convidar l'emissora a tots els que participàvem en la tertúlia. Ens van regalar una ploma estilogràfica per cap. Eren nosaltres temps.
Sí.
I vam brindar pel programa número 1.000 de l'orquestra, que l'acabàvem de fer, i aleshores ja desitjant-nos d'arribar al 2.000, al programa número 2.000. I al cap de tres setmanes, ves per on, van decapitar el programa.
Que no us van dir res, vosaltres.
A veure, a mi no.
Com a mínim els tertulians.
A mi no, perquè jo el divendres següent, que era el 17 de juliol, quan s'acabava ja la programació per entrar en la d'estiu, doncs ningú no havia dit res, agafo el cotxe, me'n vaig de Reus a Tarragona, arribo a l'emissora, em poso l'estudi, i caram, el tècnic, no donen entrada, i al cap d'una estona va dir, xec, doncs avui això no funciona, i hi havia com una musiqueta, i no em van dir que no calia que em desplacés precisament a Tarragona.
No només no us van comunicar que el programa es deixava de fer, sinó que ni tan sols et van dir que el divendres següent no calia que vinguessis.
Exacte, no em van dir res, i no sé els altres tertulians com va anar, però va ser una decapitada en sec, eh? I a més, a veure, també hi ha una cosa, espero que el Terri Cabres estigui d'acord amb mi, però és que en un règim d'economia capitalista, allò que té més importància és l'economia, que en aquest cas vol dir la màxima audiència. Era un programa líder en audiència. Bé, doncs van sacrificar la rendibilitat econòmica i de màxima audiència a canvi de què? De la ideologia. Una ideologia que s'havia sentit dolguda perquè havíem denunciat les detencions indiscriminades de gent independentista. I això els va doldre tant i es van sentir tan ofesos que van decidir sacrificar la llei del guany, en aquest cas de la màxima audiència, a canvi de mantenir-se en els seus fidels principis de no cal dir quina mena del tot totalitaris.
Sí, sí. Jo, si em permeteu, fa molt temps que penso que l'Espanya... que Espanya és molt menys fort del que ells volen i diuen, diríem, oi? I s'espanten de seguida, eh? Són una mica allò que en anglès se'n diu brittle, eh? Brittle, és trencadís, eh? Espanya és trencadís. Perquè abans dels Jocs Olímpics, bastant abans, ja hi havia hagut algunes campanyes de reivindicació de la llengua catalana, de la nació catalana. Tot això es varava en el poder, a un poder enorme, com era l'espanyol, i és l'espanyol, i l'esbrava molt. I, per tant, es van decidir, em sembla, d'una forma clara, a fer una campanya allò dura, duríssima, contra aquells que poguessin posar algun tipus de problemes. Si no recordo malament, a veure si vosaltres ho recordareu millor, es havia fet un assaig general... de l'obertura dels Jocs Olímpics, ho dic bé, això.
Va ser,
I en aquell assaig general hi va haver una xiulada...
Sí, el rei.
A qui havia de ser el rei, amb el que havia de ser el rei, a l'assaig general, oi? Sí, tot això va esbarar moltíssim, eh? I van dir, ui, tot això s'ha d'acabar, i per tant van fer una ràtzia, una autèntica ràtzia. Les primeres detencions van ser de més de 60, eh? És a dir, poca broma. Després van reduir el nombre, però els van tenir incomunicats en aquest absolut estat d'excepció que representava aquella llei en què et permetia, diríem, estar sota control policial, sense control del jutge, durant 5 dies. La cosa era absolutament terrible. Sí.
Ara explicarem què és el que va passar en aquells dies, però centrant-nos en el programa, la situació física és la que explicava el Morgades. Jordi Vendrell a Barcelona, Morgades als estudis de Catalunya Ràdio Tarragona, i a Girona, junts, Terry Cabres i Modest Prats, que era el convidat que havia portat el Terry Cabres. I t'he llegit, Terry, que en els minuts previs a entrar en antena, tu i el Modest Prats parleu de què és el que està passant amb l'independentisme i diguem-ne que entreu en antena, si em permets l'expressió, calents amb el tema, i que, sí, per tant, ja entreu allò a dojo, no?
A sac.
Sí, la veritat és que no havíem tingut ocasió de parlar abans, eh? Si no recordo malament, després s'ha exposat d'una altra manera, però si no recordo malament, jo havia arribat una mica abans a l'estudi, però això tant li fa. Arriba en Modest Prats i ens mirem i ens diem, bé, què hem de fer? Oh, doncs en parlarem. Ja està, en parlarem. No havíem pogut parlar tampoc amb en Pep, oi? No havíem pogut parlar amb en Jordi Vendrell, però
com
ells
sempre
també es feu que estaven en la mateixa ona, diríem, no? Perquè era una cosa d'actualitat. Aquell mateix matí, si no m'erro, per primera vegada, el president Pujol, des de Perpinyà, s'hi havia referit d'una manera suau, però s'hi havia referit, perquè fins aleshores el silenci institucional era greu i feixuc. I per tant nosaltres vam simplement dir el que pensàvem, sí, sí, amb tota franquesa i sense cap embut.
No, i en començar ells, i aleshores el Vendrell em passat la paraula a mi i diu, bueno, a Tarragona deu haver Pep Morgades, i jo vaig dir, sí, a mi encara no m'han detingut. Vaig fer aquesta broma.
Sí, eh? Sí, sí.
I aleshores també, això parlant de l'esverada, va haver-hi una cosa que els va esverar molt perquè ens va arribar encabat, i és la següent, i és que feia, si això era el 10 de juliol, devia fer potser 10-12 dies, i això ho vaig voler dir comentant-li un Modest que havia estat fora, aquells finals de juny, que un diputat al Parlament Català pel PSOE local, això que alguns en diuen el PSC, que era un tal Javier Soto Cortés, havia dit i havia fet unes declaracions segons les quals la política lingüística de la Generalitat era la mateixa que la d'en Franco, però al revés. Això va dir aquest tipus. Gran alegria de no cal dir quina mena de gent. I aleshores això ho vaig voler denunciar. Que poguessin frivolitzar i que poguessin convertir les víctimes en botxins a través d'un tipus diputat, etc, etc, etc. Això sembla ser que va irritar molt, doncs, els senyors d'aquest partit, el PSOE local. I després també, doncs, ho van tenir en compte perquè ves que anàvem a ficar amb el que deia aquest seu diputat tan clarivident d'equiparar la política lingüística de la Generalitat amb la d'en Franco, solo que al revés.
Cosa que s'ha de repetir després, eh? Aquest és un...
Oh, tant, és un argument recurrent.
I tant, no ha passat el temps.
Igual d'idiota un moment o altre, sí.